Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XIX, els industrials catalans esperaven disposar de recursos energètics complementaris al carbó. Per això va ser tan prometedor el descobriment de les margues de la zona de Riutort a l'Alt Berguedà, que estaven impregnades de betum. A diferència dels pous de petroli convencionals on el líquid brolla a pressió, aquí el petroli estava atrapat dins d'aquest tipus de roques bituminoses. Per extreure'l, calia picar la pedra i processar-la. Aquest va ser l'origen de la mina subterrània de petroli de Riutort, a Guardiola de Berguedà, coneguda popularment com la mina dels francesos, que va protagonitzar un dels episodis més singulars de la industrialització catalana. L'any 1906, després d'haver comprat la concessió, els francesos Gilles-Léon Clavier i Philippe Petit van fundar la companyia minera de Riutort. Encara no disposaven de forns de destil·lació propis, però aquell any ja van iniciar l'explotació sistemàtica de la mina de no gaire més de 150 metres de fondària. En total es van excavar uns 340 metres de galeries repartits entre una de principal, una de transversal i una de secundària paral·lela a la principal. Les esperances dipositades en el potencial d'aquella instal·lació mai no van acabar de fer-se realitat. El producte que se n'obtenia era un oli bituminós que servia sobretot per l'enllumenat públic en làmpades de petroli de querosè, per al greixatge i també per l'asfaltat, però no es podia considerar ben bé petroli ni se'n podia extreure benzina. La mina es va estar explotant fins l'any 1913. Eren els temps en què es pensava que el Berguedà podia esdevenir una petita Pennsilvània, que era el lloc on el 1859 el coronel Edwin Drake havia perforat el primer pou de petroli amb finalitats comercials de 21 metres de profunditat. Tot i que el Riutort era un projecte molt innovador, va fracassar per motius econòmics i va acabar tancant definitivament l'any 1917. Després d'un segon intent d'explotació en plena guerra civil, la mina de Riutort va acabar fabricant ciment semi-Portland de manera intermitent fins als anys 60 del segle passat. El projecte de trobar petroli al Berguedà no va passar de ser un somni que havia mobilitzat la gent de la comarca. I com sempre nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
Hola, com va?
Petroli al Berguedà. Caram, això jo no sabia, que Texas... havíem tingut un Texas a Catalunya i no, que no havia reeixit, eh? Però...
I és factible i tàctil, jo l'he tocat.
Què dius ara?
Sí, és una cova amb la qual doncs, totes aquelles pedres que estan impregnades d'hidrocarburs, és a dir, és tota la zona, diguem, abans d'arribar al túnel del Cadí, per situar-nos, eh?
Sí, que passa.
Per sota la muntanya...
Des del sud.
Del Moixeró.
No, perquè, clar, arriba al túnel del Cadí i s'arriba per dos llocs.
Des del sud, és a dir, on hi ha Guardiola Berguedà, allà entre els rius i tota la part aquella tan bonica, entre Bagà, entre Olvan, va escapar a la Pobla de Lillet, tots aquells sectors allà, doncs, i de Mont i a Bagà, doncs hi ha tres rius, i diguem, amb tota aquesta zona, és una zona d'un enfonsament tectònic, amb el qual per la part, diguem, nord de l'altre túnel del Cadí, el Cadí són unes grades extraordinàries. És muntanyes precioses que ara, per cert, estan plenes de neu i són molt boniques i tal. I pel sud fa com un llom oblicu i allí hi ha un enfonsament. Amb aquest enfonsament tan gran és on hi ha el Pedrafort, que dins de tota aquesta situació geogràfica, que no explico massa bé segur, perquè no és el meu tema, però, en fi...
L'escrius amb entusiasme i això
mai documentat
tot.
Per estar al nivell del nostre convidat d'avui, doncs... hi ha una cosa que és important, han sortit totes aquestes roques que han possibilitat, des d'aquestes mines que hi ha hagut de carbó, que fins no massa anys encara s'explotaven, fins a aquesta mina amb la qual la gent t'ho ensenyava, no sé si ara està en visita, però que és un projecte industrial amb el qual Catalunya volia trobar els recursos que d'altra forma no tenia energètics per tirar endavant tota la seva indústria a principis de finals del 19, principis del 20. Va ser una gran experiència i sempre es continua fent broma en aquesta part alta de l'Alt Berguedà, doncs sempre se'n fa broma i diu, bueno, tu trobaràs petroli, encara es fa aquesta broma, tu sí que en trobaràs, però el cert és que n'hi ha.
Que n'hi havia, vull dir, que n'hi ha.
I dins d'un milió d'anys serà petroli.
Ja, falta una mica...
Falta un milió d'anys.
Bé, Catalunya sí, sí, continuarà, nosaltres sí, sí, potser no, però Catalunya segur.
Això, però dins d'un milió d'anys, segons em van explicar la guia aquesta que vaig fer amb una persona, que crec que era d'Olvano de Guardiol, no ho recordar, que ens ho van explicar fa uns quants anys ja.
Qui ens acompanya avui és en Ferran Salles, geògraf, guia de muntanya, professor de medi ambient a l'Escola Catalana d'Alta Muntanya, alcalde de Guardiola de Berguedà, per això diguéssim com avui no porta la jaqueta d'alcalde, i que té un coneixement molt directe d'aquesta mina. Senyor Salles, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a Vanguardia.
Hola, bon dia.
És una mina, és un forat, que ja sabem que ara és una mina, però com algú se li va acudir que allí podia haver-hi petroli, perquè el petroli o el betum o les restes orgàniques sobreixien del terra, per què això?
En general, el petroli sempre es manifesta a la superfície, la majoria de les vegades. En aquest cas no era una excepció. De fet, a tota la zona que ja tenim algunes evidències, ja s'havia explotat la cova de l'oli a Sant Joan de les Abadeses, com deia el Josep, hi ha una franja del Prepirineu que té les condicions geològiques perquè s'hagi format hidrocarbur i, per tant, es manifesta en diferents punts. A prop de la mateixa mina de petroli està catalogada també la mina de Clarà, que és una altra mina de petroli que no va reeixir, que ara es troba ja desapareguda. Però és cert que aflora i moltes vegades amb la mateixa geografia fonts de sofre, no? Evidències de la presència d'hidrocarburs i de components que deriven de la descomposició de la matèria orgànica. En aquest cas no és una excepció i es va trobar un punt que semblava interessant i es va explotar com a mina.
Però tanta matèria orgànica hi havia hagut en el passat més remot que a la zona com per arribar a formar-se, evidentment la resposta és sí, però per formar-se hidrocarburs, perquè sembla, la sensació que dona, almenys pel que els més profans amb la matèria, és que allà on s'ha trobat petroli és que hi havia abans uns boscos i una quantitat d'animals absolutament ingent i que això, en determinades condicions, havia arribat a formar aquests grans paquets de matèria orgànica que amb el temps, amb molt de temps, havia format l'hidrocarbur. Aquesta zona era així en el passat més remot?
Doncs sí, en aquest cas, no tan vinculada a la presència de matèria orgànica vegetal com comentaves ara, que sí que seria el cas del carbó, no? I és interessant perquè hi conviuen, i de fet la que seria l'explotació minera per excel·lència del Berguedà és el carbó, però sí vinculat a matèria orgànica que prové de zones de mar, perquè en tot cas hi ha hagut una sedimentació de matèria orgànica en un antic context de mar, que és el cas del Prepirineu. En aquest cas tenim, de fet, roques sedimentàries que provenen d'aquest...
El mar cobria aquesta zona.
És el mar, és del mar de Tetis? És aquest mar?
És el mar de Tetis que posteriorment es va anar tancant i que amb l'orogènia alpina, fa uns 65 milions d'anys, tot això va començar a pujar cap amunt. No? Això és interessant perquè en el moment que això comença a aixecar-se, tot el que són les roques sedimentàries es comencen a desplaçar abans banda i banda, al sud i al nord, per l'aixecament dels materials més antics que estan en el que seria el Pirineu Axial. Això va molt bé perquè normalment quan passegem per la muntanya no trobem cap línia, perquè està vostè entrant en el Prepirineu, no? Però és certament sí que es pot delimitar a nivell geològic, no? Les roques que tenim al Berguedà són clarament sedimentàries i provenen precisament d'aquesta època, en el moment que tot això es va aixecar, es van desplaçar cap al sud i és molt evident, com comentava abans, anant cap al túnel del Cadí estadi, que trobis aquestes planxes de roca verticalitzades, totes elles de roques sedimentàries. No? Per tant, sí, hi ha hagut un antic mar, i això és una condició pràcticament indispensable perquè pugui haver-hi petroli. No és necessàriament així.
I llavors, sí, té tota la lògica del món que hi pogués haver, per què no hi ha tant petroli com a Texas o com a l'Aràbia Saudita? Perquè és aquesta mena d'hidrocarbur sembla ser que de baixa qualitat des del punt de vista industrial, eh? I no, en canvi, aquells mars de petroli que es troben a altres llocs del món.
Hi ha segurament diferents condicionants. Un d'ells segurament és les condicions ambientals. Tendim a pensar, ostres, aquí abans hi havia mar, sí, però no només això, sinó que la nostra latitud no és la que tenim actualment, no era antigament la que tenim actualment, les condicions climàtiques no eren les mateixes, això fa que ara tinguem carbó, però que no se n'estigui fent de carbó actualment. Estem recollint l'herència d'unes condicions ambientals i de coordenades antigues. En el cas del petroli, probablement sigui la procedència, en aquest cas del mateix petroli, que en el cas de la mina de petroli és d'algues marines, pràcticament, quan en la seva majoria el petroli prové de plàncton, i en quines condicions aquestes algues es van quedar sepultades i com van prosperar després la seva evolució cap al petroli, que, com esmentava abans Josep Maria, no és un petroli, i tu a l'entrada, no és un petroli madur, no és un petroli finalitzat. Per tant, hi ha evidències d'aquesta presència de petroli, com comentàvem abans, hi ha diferents intents d'explotació d'aquest petroli, no? Tant a Porreig com sondejos posteriorment a la mateixa zona de la mina de petroli, que no han reeixit perquè no s'ha acabat de trobar el jaciment suficientment gran o de suficient qualitat com per justificar una explotació econòmica actualment.
Val, aclarit, no, perquè allò dius petroli, o sigui, no és una cosa sense sentit, estranyíssima, que una mena d'extraterrestres han posat el petroli allà. Té tota la lògica del món que allà existís. Es coneixia ja molt antigament que la presència almenys d'aquest producte una mica estrany, aquest betum, aquestes pedres brutes, diguem-ho així, que hi havia, suposo que hi havia registres de la gent de la zona que ho devia trobar estrany i, per tant, d'una manera o altra ho devia reflectir.
D'això no en tenim coneixement, com no en tenim tampoc ni d'activitat més recent. Fins i tot de la mateixa explotació minera costa molt de trobar informació. Tenim algun testimoni indirecte, fins i tot, i per tant, antigament desconeixem, segurament existia aquesta possibilitat a nivell molt local.
De coneixement, m'imagino, sí. Però com allò curiós que passa allà, no?
Sí, per tant,
la zona que es devia conèixer, sí, probablement. Sí. En tot cas, arriba un moment en què hi ha algú prou espavilat com per pensar que allò té una explotació industrial. Com es produeixen aquestes circumstàncies per començar a pensar que allò servirà alguna cosa?
Doncs jo atribuiria bastant a casualitats, no? O combinació de diferents factors que van confluir. En aquest cas, el fet de que el context també l'hem d'entendre molt més favorable al fet d'explotar minerals en el territori, no?
Carbó, no?
Vull dir carbó, mines, però també...
I també el ciment i tot això, no?
Clar, carbó, ciment, però és que si a més fem referència al llibre de la mineria del Berguedà, trobarem que hi ha mines de tot. Tenim mines de manganès i de ferro a la Tosalà, del Pi de Bagà, tenim una mina d'or, tenim moltes explotacions diverses, entre les quals la mina de petroli és una altra d'aquestes singulars, que també s'expliquen en un context en el qual doncs, hi havia molta més predisposició a intentar explotar aquests minerals. L'altre és que hi apareguessin en aquest escenari dos nois francesos que segurament tenien molta experiència en el seu país d'aquest tipus d'activitats, no? A la zona sobretot d'Alsàcia, d'Autun, on hi havia, feia segles, aquest tipus d'explotacions.
I per què apareixen? Perquè, i dius nois, eren molt jovenets quan...
No, deia nois familiarment, però no...
No eren tan jovenets.
No eren tampoc grans, eh? No sabem exactament el per què van anar a parar allà, és a dir, que hi havia unes evidències en el territori i hi va aparèixer l'oportunitat d'explotació en la qual ells s'hi van agafar a principis de segle. Però no tenim més informació del per què concretament allà i...
Clar, m'imagino que en aquell moment tota la zona devia estar plegada de gent buscant oportunitats. És un moment a finals del 19, principis del 20, on el Berguedà es veu com la gran comarca minera de Catalunya i que, per tant, si pots tenir una concessió amb un tros de territori, amb una mica de sort, allí trobaràs la teva mina, no?
I mai hi ha les colònies tèxtils que necessiten energia, a part de l'energia de l'aigua, i Llobregat és dels rius del món que més s'aprofita i més produeix per gota que baixa d'aigua, però clar, necessitem més energia.
I també hem de pensar que a finals del 19 s'han descobert ja, que venen de la meitat del 19, una sèrie de tecnologies que faciliten l'explotació minera i, d'altra banda, l'explotació industrial amb combustible d'una manera o altra, no? I, per tant, s'ha refinat el sistema de màquines i les màquines necessiten menys carbó i menys sofisticat i, per tant, determinades explotacions que a mitjans del 19 no eren rendibles, a finals del 19 poden ser-ho, etcètera. Per tant, s'entén el context, llavors, de la recerca. Però, precisament per això, el Berguedà estava absolutament tancat a les concessions, perquè molts espavilats ja havien agafat concessions de tot arreu. Com aconsegueixen aquests nois, aquests senyors francesos, una concessió amb aquella mina de petroli? Potser perquè ningú hi creia, excepte ells.
Segurament. Hi ha una sessió d'un particular que la tenia amb aquests nois i segurament, sí, hi ha l'experiència estrangera per una realitat que s'estava donant ja fora, però que aquí no tenia una experiència igual, a nivell d'estructura, d'infraestructura que va acabar evolucionant com a fàbrica, i segurament van veure l'oportunitat on no se n'havia vist. No sé si encertadament o no, perquè al final la història va anar com va anar.
Ho sabem que no va acabar del tot bé.
Sí, però té un cert paral·lelisme en les mines de carbó. També van ser gent no catalana que van vindre a explotar les mines de carbó i eren gent aliena al país.
Vull dir, sí, que passa que les mines de carbó van tenir una durada molt més llarga,
sí.
I econòmicament, pel que ja intueixo i que ja veurem després, no va ser tan reeixit el tema de la mina de petroli, però en tot cas és evident que hi havia una efervescència per la recerca d'aquest tipus de materials. Tenien diners aquesta gent, aquests dos? El senyor Petit era un i l'altre senyor...
El Jules.
El Jules León Clavier. I tenien diners? Eren gent disposats a invertir o eren enginyers a la recerca de capital?
Hi havia era com una empresa de partida entre un que posava l'enginyeria, diguéssim, i l'altre que donava el suport a l'empresa. Suficient capital, suposo, com per engegar el projecte.
Ah, sí. Una altra cosa és que després les inversions posteriors fossin més o menys complicades. No van buscar en cap moment els capitals catalans per intentar invertir-hi? Tot era capital estranger?
En aquest cas, tot era capital estranger i no se sap més, no se té més informació sobre això.
A finals del segle XIX, el Berguedà era una zona molt apreciada des del punt de vista geològic. En parlava el prestigiós enginyer de mines i geòleg Lluís Marià Vidal i Carreras en un article titulat Excursió geològica pel nord de Berga, publicat a la revista Minera l'any 1871. Molt abans que s'obrís la mina de Riutort, Vidal ja apuntava les dificultats de transport de la producció minera i el possible origen de les formacions rocoses en el període Eocè, que va transcorre entre 56 i 34 milions d'anys d'antiguitat.
En l'angle que forma la província de Barcelona, en la unió de les de Girona i Lleida, existeix, enclavat en les muntanyes del nord de Berga, un jaciment de lignit conegut des de fa molts anys, però que encara no presta a la indústria més que una petita utilitat. Lluitant, com tants altres centres productors, amb les dificultats del transport que, per manca de carretera, s'ha de fer a llom per camins pedregosos i accidentats, només assorteixen els seus productes les fàbriques de Sallent i les que, establertes al llarg del Llobregat, des de Berga fins al poble esmentat, necessiten també del vapor com a auxiliar de la seva força motriu. Limitat el consum a condicions tan estretes, s'entén que únicament les mines de Cercs, que són les més immediates, puguin sostenir l'explotació. Prescindim dels lignits de Fibó, que només cito perquè desperten la comparació amb els del nord de Berga, segons aviat veurem, i ofereixen el mateix jaciment. Podem fixar que la conca que recorrem és a Ocena i, per tant, contemporània del terreny nummolític. Les primeres capes que es troben són margues i calcàries molt argiloses de color blavós. Anàlogues totes dues a les que vam veure en algun punt sota el grup del carbó i que pel seu aspecte, ja que no hi ha fòssils, sembla que s'hagin de referir més aviat al cretàcic que les suporta que no pas al terciari que les coneix.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb en Ferran Salles i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la mina de petroli de Riutort. I ho diem bé, mina i petroli i a Riutort, eh? Vull dir que no se sorprengui ningú perquè els tres conceptes junts semblen estranys però pertanyen a la realitat. Senyor Salles, acabem de sentir aquest prestigiós geòleg dient allà trobarem coses, però tot serà molt difícil d'explotar. Suposo que des del principi aquest problema els dos enginyers francesos ho van veure clar. Transportar el mineral que s'havia de servir per extreure el petroli devia resultar un mal de cap logístic de primer ordre.
Sí, i en el seu inici, a més, sense comptar amb un centre, amb unes instal·lacions per poder-lo tractar in situ, i per tant es feia la proximitat, era la petrolífera de Bagà, que es diu, que és la fàbrica de petroli que posteriorment se'n va fer ciment i de la qual encara se'n conserva una de les xemeneies i és una casa particular. Més entrada a l'explotació sí que ja van comptar amb les instal·lacions properes a la mina i el fet de connectar la mina amb la fàbrica es va fer finalment amb un carrilet tibat per bestiar que tibava el material i es feia tot el tema del procés.
Suposo que al principi transportar la roca, perquè era roca sense tractar, fins a Bagà, clar, ara en Riutort, Guardiola de Berguedà i Bagà estan relativament a prop, però imagina't a les muntanyes i amb mules, devia ser una cosa absolutament caòtica o com a mínim hercúlea, no?, de portar-ho fins allà.
Sí, en realitat la connexió de la xarxa seria amb aquest eix entre la Pobla i Guardiola, no? I després posteriorment de Guardiola cap a Bagà.
La Pobla de Lillet.
En el qual després s'hi afegia pocs anys després el tren, el carrilet de la cimentera de la Pobla.
El carrilet devia ser una altra
posterior.
Cosa, però inicialment devia ser.
Inicialment, el camí dur, que d'altra banda ja es feia amb altres explotacions, coses encara més inverossímils. La mina de Barita, abans parlàvem d'explotacions diverses, una altra mina diversa, la mina de Barita situada a Bagà, també traia el material i precisament el feia baixar per lo que era la riera de Riutort, que en realitat geogràficament és el camí natural de sortida cap a Coll de Pal i de travessar la Cerdanya. I fins i tot les mines de...
Un pas molt difícil, eh?
Sí, un pas molt difícil.
Fins que no van fer el túnel del Cadí,
allò ja, sí.
Del Berguedà a la Cerdanya era gairebé una excursió, eh? Una excursió de veritat.
En el cas de les mines de la Tosa passava una mica el mateix. No? Si arribava en vehicle de la part francesa i és colpidor, vist des de la perspectiva actual, i no fa tants anys, com es solventaven aquests tipus d'inconvenients. És cert que quan ve la gent a la mina, i abans comentaves, no, aquest títol tan estrany que ens pot semblar tan especial, la majoria de la gent no sap exactament què va veure quan ve a visitar la mina, no? I sorprèn molt, però no fa tants anys que el context era molt diferent. Parlem de la comunicació, però també parlem de la capacitat d'explotar el subsol per un privat, cosa que ara no passa, no? I en aquell moment sí que es podia. Certament, el context ha canviat molt i ara ens sobta moltíssim moltes de les coses que comentàvem ara, com fins i tot també el tema de l'energia, del què fem servir per explotar aquest petroli, per extreure aquest petroli. Necessitem alguna cosa, no? Bé, sí, és un context molt diferent i hem d'entendre que els factors que existien en aquell moment facilitaven tot aquest tipus d'explotacions i van sortir moltíssimes a molts llocs de la comarca.
Com es van plantejar els dos enginyers francesos l'explotació? Desconec si una mina de petroli té unes característiques similars a una mina de carbó, o és ben diferent, perquè el tipus de pedra suposo que tampoc no deu facilitar aquests túnels tan aparentment nets, on es pica i es va traient el material a través o manualment o a través d'alguna via. No sé si això podia funcionar, o ells, amb la seva experiència anterior en mines d'aquest tipus, ja tenien una tècnica que no s'havia vist aquí.
Doncs això lliga una mica amb el que comentava el Josep Maria, que ha comentat, jo hi vaig ser, no? I hi vaig ser en aquesta cova. Doncs realment això és el que exactament era. Era una cova, i això ens diu molt una mica del tipus d'explotació que s'estava fent en comparació a les mines de carbó, que eren les més habituals en aquestes zones. Perquè si vas a visitar una mina de carbó, el primer que et trobaràs és que està tot apuntalat i ben assegurat. És una de les diferències amb la mina de Riu Tort. La mina de Riu Tort té margues, té roques toves, però té molta roca calcària, té molta roca dura, que fa que allò es mantingui com una cova. I, per tant, la sensació inicial és que estàs visitant una cova que van obrir en el seu inici a pic i pala. No va ser fins a posteriorment que es van fer petites explosions per treure el mineral. Està oberta a pic i pala i està extreta amb un carrilet. És una de les diferències amb les mines de carbó, que és més evident. I l'altra, potser encara és més curiosa, que és el tema dels gasos. No? En el carbó sabem que hi ha un problema molt greu, que és el gris 1. Els accidents més greus de la península els tenim allà.
I molts morts. Provocat aquest tipus.
Sí, ho vam parlar amb un parell de programes amb la Rosa Serra, crec. Sembla que amb ella.
Sí. I que explica un dedicat precisament a l'accident de l'any 75, si no recordo mal, l'any 75.
Sí, fa 50 anys.
Sí, doncs això... que va ser dedicat exclusivament, però ja n'havíem parlat d'altres.
En el cas...
En canvi, mina de petroli no va per aquí.
En el cas del...
Sembla més perillós el petroli que
el
carbó, no?
Aquesta és la gràcia.
Menys ingenuament vist.
De fet, gairebé pràcticament tots els gasos que fem servir actualment provenen pràcticament del petroli. En aquest cas, però, com hem també anat indicant, el petroli no és prou bo. No és de prou bona qualitat, i això inclou que aquí manquin molts dels components lleugers del petroli, entre els quals els gasos. Això feia, entre altres coses, imatges gairebé inverossímils, que és uns miners treballant dins d'una mina de petroli amb una llum de carbur. És a dir, passejant-te per dins de la mina amb una flama encesa sense cap mena de perill.
Sense cap mena de perill. Caram,
cosa que ens estava indicant que alguna cosa
no anava bé. No anava bé, clar.
Exacte.
Per tant, la visió que tenim d'aquelles explotacions... de petroli tan típiques de Texas, d'aquelles màquines que van manxant i que va sortint el petroli. D'això res,
però molt. És a dir, és un jaciment de petroli. De fet, és una de les gràcies de la mina de petroli, que és un jaciment de petroli normal i corrent, com el que podíem trobar a Aràbia Saudí, salvant les distàncies, però l'única cosa és que es manifesta en la superfície, perquè hi ha hagut una sèrie de moviments geològics que han fet que aquelles roques, que com hem comentat abans, s'havien format en profunditat, sorgeixin a la superfície, i per tant et trobes el petroli i el mineral allà mateix. Amb l'afegit que, com que en la seva majoria són roques impermeables, el petroli no ha pogut fugir d'allà. És a dir, es va començar a fer allà i es manté allà. Segurament amb un altre tipus de roca aquest petroli ja no hi seria a Riutort.
És diluït i hagués desaparegut.
En el cas dels jaciments convencionals, els que estem acostumats que comentaves ara arreu del món, és la mateixa situació, l'únic que el que se'n diu la roca magatzem, aquesta roca on s'ha anat a parar el petroli, es manté sota terra i l'hem d'anar a buscar. I en aquest cas fem servir pous en els quals després acaba aflorant el petroli, o en el cas que ja sigui un jaciment avançat, s'utilitzin mecanismes de bombeig com són les cigonyes o aquelles típiques imatges de Califòrnia.
No, molt bonic, sí. Però això també revela que, o almenys, també insisteixo des del punt de vista ingènua, que el tipus d'explotació tecnològica deu ser molt més senzill que no pas una explotació de petroli habitual, perquè, esclar, és pic i pala, no has de puntalar, no hi ha perill, en principi, d'incendi, explosions o asfíxia, etcètera, etcètera, tot és molt... No necessites, per tant, ni gent molt sofisticada picant allà, els miners no han de tenir cap mena de formació específica, pel que sospito, ni res de res. Per tant, deu ser relativament barat d'explotar.
Sí, certament amb seguretat doncs, tenien un avantatge, és a dir, a nivell d'estabilitat i d'inflamació, doncs és una cosa que jugava a favor. També és cert que no és tan romàntic, evidentment, quan un visita la mina s'imagina ja els miners amb les condicions d'humitat brutals, no era senzill, però a nivell de sofisticació, sí, simplement era una obertura de galeries, més o menys seguint les vetes que indicaven on hi havia més presència de mineral. De fet, quan es visita la mina ara, ja es veu que va seguint en general una veta principal, que és el que van fer els miners, en aquest cas fins i tot a peu pla, vull dir, no es van complicar massa la vida, i l'altra era doncs, treure tot aquest material a fora i portar-lo a la fàbrica, que era on hi havia el procés una mica més complex, que era, en definitiva, després de deixar assecar la pedra, que conté molta humitat, com comentàvem ara, s'ha de triturar i s'ha de...
Si es treia fora i es deixava assecar el sol.
S'havia de deixar assecar i s'havia posteriorment de triturar i d'escalfar en els forns. És així com s'obté el petroli per destil·lació.
O sigui, cremant la pedra.
Escalfant la pedra, sí, al voltant d'uns 300 graus, cosa que ens indica que per obtenir petroli necessitem un altre tipus d'energia. Aquí hem de cremar alguna cosa, hem d'escalfar.
Això sí que és car.
Aquí és una mica més car, tot i que el context ens porta en aquestes, sobretot, ens apunta sobretot a la fusta, que és un element que actualment, quan visites la mina, és el paratge no principal, però que en la realitat a l'època era molta més explotació de la fusta i un paisatge molt més pelat, com és en moltes altres zones. Però sí.
Diferents mètodes de destil·lació que es feien servir per separar el petroli brut o betum de la matèria primera a la mina de Riutort s'optava per la combustió. Era el més adient per materials amb poques substàncies hidrocarburants. Tot i que l'oli bituminós obtingut era molt pobre, el refinament d'aquest petroli brut podia arribar a produir petroli refinat però de baixa qualitat. Durant els 5 primers anys de funcionament de la mina, a Riutort no hi havia forns rotatoris que permetessin destil·lar el producte. La fàbrica de destil·lació no es va instal·lar fins l'any 1910.
M'ho has d'explicar tot, perquè jo no sé què s'ha de fer.
I d'on has sortit, tu? Ai, senyor, quan haurem de patir? Primer, què hem de fer? Doncs extreure el mineral i deixar-lo assecar a l'aire lliure.
Extreure el mineral, d'acord, per això som miners, no? Però assecar-lo?
La pedra ha de perdre l'aigua i la humitat, si no, no serveix.
El que tu vulguis. I què hem de fer un cop s'ha assecat?
Aquí ve la part complicada. Aquest material l'han de portar a la fàbrica de Bagà, que allà hi tenen uns forns per fer el destil·lat i extreure el betum. Tranquil, que això no ho has de fer tu.
I no podríem tenir uns forns com els de Bagà, aquí?
Els senyors francesos fa temps que diuen que l'any vinent en tindrem un, aquí, però ja fa ben bé 4 anys que estem treballant així. Són una mica sòmines, els messiers.
Segurament es pensaven que trobarien més petroli del que estan extraient.
Caram, tens la llengua molt llarga? Fins aquí, al marge esquerre de la riera, han vingut uns senyors enginyers a veure si construeixen una fàbrica de destil·lació. Però per mi, que el més calent és a l'aigüera.
Si fan el forn aquí al costat, ens tocaria carregar el mineral a nosaltres. Però no sé pas com el portaríem fins a l'altra banda de la riera.
Que no ets tan llest, tu? Doncs hauran de fer-hi un pont i uns carrils, suposo. Però a mi tot això ja m'agafa gran. Us tocarà carregar la pedra a vosaltres, els joves.
Que és un dena? I això m'ho dius el primer dia de feina.
No et queda mili ni res de tu. Au, a treballar.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ferran Salles, l'explotació, per tant, pel que hem sentit, devia ocupar a una sèrie de gent, no crec que molt ben pagada, i que no sé si calia que visquessin allà al costat, com passava amb les grans explotacions carboneres del Berguedà, que molt sovint s'instal·laven allà perquè era l'única manera primer d'arribar fins a un lloc realment remot.
Per exemple, el cas de Sant Climent, no?
És aquest, és claríssim.
On hi ha la mina,
sí, sí.
El museu de la mina, vull dir.
Sí, sí,
I la mina, clar.
Sí, sí.
Sant Corneli, vols dir?
Sant Corneli.
Per exemple, no sé si això succeïa, hi havia colònia, hi havia... o la gent pujava i baixava...
La veritat és que, com comentàvem abans, hi ha una manca d'informació exacta d'això. Hi ha una referència d'algun fill de miner que ens explicava una mica la història, i hem de pensar que sí que hi havia molts treballadors propers. No en el sentit com una carbonera, diguéssim, però també cal esmentar que aquí ara estem pensant en una vall en la qual no hi trobem res. És una vall que, de fet, és una vall natural molt bonica, no? Amb el riu Tor, precisament, escorrent pel Tàlbac, però no és la realitat de fa 100 anys o 120 anys, no? En el qual tenim molta activitat en aquesta vall. Tenim el nucli de Gavarrós de camí a Coll de Pal, actualment deshabitat, i tenim un reguitzell de cases a la vall, tenim una pedrera, tenim forns de calç, tenim un molí de riu tort al peu, tenim el pas del camí ral, que encara es conserva el pont, i més recentment tota l'activitat del tren, que havia generat una petita urbanització, diguéssim, una presència de cases i de serveis al voltant del que encara es manté, que era la parada de riu Tor Gavarrós, una parada de tren que encara la podem trobar al costat de la carretera, que avui dia, si passes per allà, és, home, què fa aquesta estació aquí? Doncs dona resposta a això. Una molta més activitat, molta més presència, i per tant no sabem exactament si tots els miners que treballaven allà eren d'aquella zona, però sabem que, per exemple, sí que ho era el pare del testimoni, no?, que ens va explicar que estava precisament treballant al molí i que es va incorporar també a les feines de la mina després.
O sigui, per tant, encara que no ho sapiguem del tot del cert, sí que hem d'imaginar, per tant, una mina que extreu la seva mà d'obra de la zona, no es planteja grans immigracions, perquè aleshores vol dir que inevitablement tampoc hi treballava tanta gent. Se sap o sospita quanta gent més o menys devia participar de l'explotació?
En el primer període, hem de dir que hi ha un segon període posterior aïllat, el 37, en el primer període es calcula o s'estima que una vintena de persones. La infraestructura de la qual en podem percebre una idea actualment mitjançant les fotografies que resten, que no són moltes, era una infraestructura interessant i molt gran, amb algunes dependències, a part de la que seria potser la dels enginyers pròpiament o dels propietaris, molt interessant, i malauradament actualment
queden les restes
pràcticament
mínimes.
Queda alguna paret i el que serien els fonaments.
L'experiència com a tal fracassa, i en fracassar, clar, si no s'agafa un testimoni de fotografies o de memòries o gent que ho explica, o bé, en fi, els papers de l'Ajuntament, clar, que només queden les coses oficials.
I per què fracassa? O sigui, si fa una explotació, n'extreu petroli, encara que sigui de baixa qualitat, que té la seva utilitat i servei, sobretot en aquella època, els costos d'explotació semblen relativament controlats. Encara que no fos el gran negoci del món, no té tampoc per què fracassar. Però fracassa, per què?
Sembla, bueno, fracassa o...
O desapareix, útil.
La mira que té, sí.
Sí, sí. Dura més o menys una quinzena d'anys, no?
A tot estirar, sí. Sí. Una desena, sí. Potser, més o menys, sí. Doncs ho hem d'atribuir a la combinació principalment de la manca de material, de la quantitat del rendiment d'aquest petroli, que hem de calcular que era d'uns 60-70 litres de petroli per tona de pedra. Perquè ens fem una idea, referències actuals, vindria a ser menys d'un barril de petroli, diguéssim, del que sentim a parlar a les notícies.
Cada tona.
Menys de la meitat d'un barril, per tant, cada tona de pedra, no? Amb la feina que hi havia darrere d'extracció d'una tona i de la inversió d'energia. I a això cal afegir la qualitat que et dona un recorregut. Aquest petroli que s'utilitzava, com bé explicàveu, per greixatge de peces mecàniques, per enllumenat, però no podia anar gaire més enllà, en un moment en què ja es començaven a utilitzar benzines. Per tant...
Petroli és molt més... derivats del petroli molt més sofisticats, amb un poder combustible molt més alt i que menys residus, m'imagino, també, que en comparació amb aquest petroli brut, d'una manera o altra, que es podia extreure.
I ara, quan has desmuntat els anys 36-37 de la Guerra Civil, estàs dient?
Sí. Sí, això queda... palès mínimament a l'explotació quan la visites ara, en el sentit de que actualment, evidentment, ara tenim una il·luminació de LED, antigament feien servir llums de carbur, però el 37 hi feien servir un motor. I llavors l'explotació comptava amb una sèrie de travessers per tota la instal·lació i amb cablejat, que això recentment s'ha retirat. Però és el que queda.
Però que era una visita turística en plena guerra o en explotació?
No, es contextualitza en el 37, crec que prové d'un decret del finals del 36, d'aprofitament de recursos locals. Recordem que el 37 el Consell d'Economia està sota comandament anarquista i hi ha una directriu d'aprofitament de recursos locals en general. Aquí ho contextualitzem. Aquesta petita explotació del 37 de la mina, que era, en aquest cas, es diu que eren 10 homes amb un tinent de la República, que es deia Espinosa, va ser vinculada amb aquest context i no va tenir més continuïtat, diguéssim. Va ser aquest moment, perquè després ja no va donar temps per més. Però sempre s'esmenta aquest episodi perquè, malgrat que va tenir la durada que va tenir i era un context ben diferent, sí que un cop visites la mina de petroli, que fa referència a l'energia, als problemes ambientals, al petroli, que és el gran recurs, doncs allò que es va fer el 37, amb un context ben diferent i amb una finalitat ben diferent, és probablement una possible solució al que s'haurà d'anar plantejant en el futur, que és la deslocalització de la producció energètica, és l'aprofitament dels recursos locals. En aquell cas, la directriu anava encaminada aquí. Allà on hi ha carbó, carbó, allà on hi ha petroli, som-hi, anem-ho a treure, i és l'última vegada que s'hi va treballar a la mina.
L'article al Regió 7 del 23 de setembre del 2006, la periodista Dolors Clotet resumia la conversa amb un home que tenia molts records de la mina de Riutort. Es deia Jaume Conill Bussoms i era el fill del moliner de l'Espelt a la Pobla de Lillet. Entre les històries que li havia explicat la família i el que havia viscut personalment, Conill recordava les dues etapes en què la mina de petroli va estar funcionant sense acabar mai de satisfer les expectatives. Entre 1906 i 13, a càrrec de la companyia francesa, i entre 1936 i 38 per iniciativa de la Generalitat Republicana.
A casa vaig sentir moltes històries de la mina. Els primers temps que estava funcionant, els amos havien comprat terrenys al Pla de Vilella i a la Plana de Calcompanyó. Es veu que volien fer-hi una mena de colònia industrial de la mina de petroli, però va ser un projecte frustrat. No hi havia prou petroli. Això sí, a mi, el que em tenia el cor robat era aquella xemeneia de punt rodó. Estava tan ben acabada?
I per què va acabar tancant la mina en aquella primera etapa?
L'any 1914, quan va començar la Primera Guerra Mundial, els socis francesos van marxar cap al seu país i van deixar un encarregat. Però quan els propietaris ja no hi van ser, la gent es va anar emportant rajoles de la xemeneia i fins i tot ferro.
Ferro? Què en van fer?
Ui, la de cases de Guardiola que es van aixecar amb aquell ferro.
I no van tornar mai els francesos?
Es veu que sí, però quan van veure que no hi quedava res, van marxar una altra vegada. Vaja, això és el que m'havien explicat a casa.
Hi va haver una segona època d'activitat de la mina, oi?
Sí, va ser durant la Guerra Civil i va ser la Generalitat que va voler reobrir-la. Fins i tot hi van posar llum elèctrica dins de la mina i van aixecar una torre d'uns 14 metres d'alçada per fer sondatges. Era tocar del torrent Napoleó, que ara ja no porta aigua ni res. Me'n recordo perquè aleshores jo ja tenia 10 anys.
Què va passar?
Aquell sondatge va durar tota la guerra. Pensi que hi havia homes que feien el servei militar a la mina, gent de Guardiola i de la Pobla, i així s'estalviaven d'anar al front. Estaven a les ordres d'un tinent republicà, Francisco Espinosa es deia. Van arribar fins als 300 metres de profunditat, però abans d'acabar la guerra, el 38, ho van parar tot.
Això és En Guàrdia.
Ferran Salles, per tant, com la història de la mina és aquests primers anys del segle XX, la pseudo-explotació fallida de la Generalitat Republicana, i després què passa? Perquè un cop entren els franquistes, i recordem els anys de penúria de l'autarquia, que s'allargarà ben bé fins ben entrat als anys 50, la necessitat de... Recordem que els cotxes, per exemple, s'inventen una cosa que és el gasogen, que no és que s'ho inventin, però ho apliquen, que és cotxes moguts amb llenya i carbó. Que, clar, això ja es veu que hi ha una penúria absoluta. No es plantegen anar a treure petroli?
En aquest cas no sé si s'ho van acabar de plantejar, però en tot cas no es va materialitzar, perquè d'ençà el 37 s'abandona l'explotació, comença l'abandó també de les instal·lacions, que aniran mica en mica degradant-se i fins i tot desapareixent per donar vida a altres construccions de properes, no?
O sigui, destrueixen
materials que s'aprofitaran. No serà una destrucció, era una, bàsicament una visió pràctica de dir, necessitem materials i aquí n'hi han, i els fan servir per construcció de cases a Guardiola i altres llocs, sí.
O sigui, per tant, encara deuen haver-hi moltes cases a Guardiola i altres llocs que tenen records, encara que no ho sàpiguen, d'aquesta mina.
Segurament.
Que va desaparèixer. La mina va quedar en la memòria dels berguedans? O també, com tantes altres coses, va ser esborrada?
La realitat és que ens hem trobat que hi ha molt desconeixement. Sí que els darrers anys, amb la posada en funcionament de les visites, doncs s'hi ha fet feina i sona, però potser, com passa en tants llocs, és un gran desconegut pels propis locals, diguéssim. Mm. Però sí que hi ha el coneixement d'aquesta explotació, que tothom la coneix com la mina dels francesos, de sempre.
És el nom.
Que ha quedat, i se sap que hi havia, doncs això, uns nois que van intentar alguna cosa per allà, però poca cosa més.
No s'ha tornat a intentar, perdona.
A partir d'aquests recursos no ho van intentar aprofitar.
Mira, era el mateix que anava a dir.
Per ciments o per asfalt o per olis, no sé.
Sí. Posteriorment, el que sí que sembla que han tingut continuïtat els següents anys d'aquestes explotacions és per la fabricació de ciment. En el cas de Riutort sembla ser que al finalitzar un petit període sí que es va fer servir per fer ciment, i igual que va passar també amb la petrolífera de Bagà, la reconversió d'aquesta fàbrica per la fabricació de ciment. Més enllà d'això, no en tenim pas constàncies.
La mina revifa, ja des del punt de vista d'explotació turística, uns anys després. Esclar, m'imagino que aquest és el futur de moltes mines del Berguedà, no? De transformar el que era una indústria pura i dura al sector serveis i el turisme. És molt accessible la mina o no? Ja posats a preguntar qüestions turístiques.
Sí, és accessible i és simptomàtic, segurament el camí natural que li tocava, que és passar al sector serveis, diguéssim, el tercer. Però és simptomàtic d'una mica cap on va la comarca. És cert que és una lluita interna que tenim, perquè tenim experiències de comarques que el sector serveis al final no acaben reixint tampoc de la manera que es voldria. Però és una de les sortides, com passa amb la de carbó, i la mina és una mina accessible. És una mina, diria, que com a punt diferencial manté molt la qualitat de cova. Precisament és una explotació molt natural, no? Molt amagada, molt... precisament perquè és molt desconeguda. Segurament en un altre context o sí, podria tenir un altre valor, no? Se li hauria fet alguna altra mena de revestit, però de moment doncs, manté aquesta posició més familiar, no? Més petita. És una explotació que tampoc pots acollir molts visitants alhora, per tant... Sí.
Té el seu què. De Ferran Salles, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos aquesta mina tan desconeguda pels que no són berguedans, que suposo que Berga i comarca no deu passar ni molt menys, però que en canvi realment val molt la pena d'interessar-s'hi. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, tot el Berguedà ha estat una comarca minera, però que la transformació és evident, que ja no va per aquí la cosa.
Sí, però tot això que estan fent ara, diguem, en la revista L'Erol i amb tot el que fan, i altres revistes, que...
Molt bona, L'Erol, eh?
Sí. De recerca sobre el passat, això dona identitat, fins i tot hi ha una cuina específica, a més, una comarca que té una força interior molt gran, molt gran.
Això és L'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Cristina Serra i Xavier Martín.